A Badalona, la Fundació Llegat Roca i Pi fa més de 150 anys que treballa per acompanyar persones en situació de vulnerabilitat. Amb una mirada arrelada al territori i una acció social que combina habitatge digne, inserció laboral i suport emocional, la Fundació ha esdevingut un referent en la lluita contra l'exclusió social. Marxem fins a Badalona per parlar amb la Mara Alsamora, la cap d'acció social de Roca i Pi, i la nostra companya, l'Anna Clara. Molt bona tarda.
Molt bona tarda, Carme. Estic aquí amb Mar Alsamora. Què tal, Mar? Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
Per començar, explica'ns breument què és la Fundació Roca i Pi.
La Fundació Privada Llegat Roca i Pi neix d'un filàntrop i comerciant que va néixer a Barcelona, però que els últims 6 anys de la seva vida es va viure aquí a Badalona. De fet, va viure al carrer de Mar. I va quedar frapat de la ciutat i sobretot de les seves necessitats i va deixar doncs el seu llegat en el testimoni per tal que pogués servir per acompanyar a persones necessitades en aquell moment, malalts i a les dones que els cuiden. Això era com es deia abans.
I quina és la missió que teniu actualment?
Doncs la missió és aquesta, acompanyar persones en situació de vulnerabilitat a la ciutat de Badalona, Santa Coloma i Sant Adrià del Besòs.
Has dit que era una persona que va deixar un llegat, aquest és Vicenç Roca i Pi. Per què vau decidir deixar el seu patrimoni per una causa social?
Suposo que era una mica per l'estil de vida que havia portat i sobretot els últims anys doncs, que veia aquestes necessitats ja en vida, va anar fent el bé, no? Per exemple, a Badalona hi ha un carrer, que és el carrer de la Caritat, on va poder oferir allotjament i dot, no? a dones que doncs, vivien en una situació molt precària. No? I al final doncs, aquest patrimoni que ell va deixar s'ha doncs, anat poguent fer créixer amb els anys i conforme doncs, ha pogut ser més gran també s'ha pogut fer més acció social, no? Sobretot els últims anys que s'ha donat un impuls més gran.
I quins serveis oferiu actualment a la Fundació, així en trets generals?
La Fundació Roca i Pi té dues grans branques. La més antiga és la residència, on en aquests moments hi viuen 134 persones. Hi ha 104 places que són concertades i altres privades i bonificades. Té un servei de molta qualitat i així doncs, és reconegut doncs, a nivell de Catalunya, tant doncs, pel servei de gerocultors, que n'hi ha 50, no? Després que és psicòleg, terapeuta, ocupacional, educadors socials, té cuina pròpia, bugaderia, neteja... Vull dir que en general tots els serveis estan molt bé, també els espais, que són molt bonics. I després l'altra branca és la d'acció social, que és la que jo porto, i el que fem és això, doncs, veure necessitats de la ciutat i a partir d'aquí doncs, avaluem la possibilitat de crear projectes, els fem, els portem a terme i anem creixent en aquest sentit.
Teniu diversos projectes no, en marxa i un dels vostres projectes principals, podríem dir, és Llars Infusió. En què consisteix exactament?
Llars Infusió va néixer el juliol del 2023, quan vam veure la necessitat de crear habitatge per persones sense llar i ens vam fer aliança amb una altra fundació de Badalona, que és Espanin, que ells el que fan és acompanyar a persones amb discapacitat intel·lectual i vam dir, per què no poder barrejar aquests dos col·lectius, no? I en el mateix habitatge donar aquest suport tant dins com fora de l'habitatge, no? Aleshores el que fem en aquests moments tenim 3 pisos que són d'infusió, perquè ja tenen casa, fusió perquè fusionem aquests col·lectius i una mica tot el que implica una infusió, no? Un relax, una calma, l'escalfor d'una llar, no? Gràcies a aquest projecte les persones poden reiniciar una mica la seva vida, no? Doncs trobar feina, recuperar famílies, deixar addiccions si les tenen i tot això.
Com ajudeu a les persones sense llar a través dels vostres recursos?
Bé, doncs primer de tot és crear vincle, no? Que no és fàcil, perquè a vegades també les persones que han patit molt mostren certa desconfiança, no? Una mica de recel, de dir...
Entenc que també us adapteu a les necessitats de cada
totalment,
persona, no?
Totalment, totalment. O sigui, la persona està en el centre i a partir d'aquí veiem una mica, doncs, quines necessitats té, què ens expressa, què no ens expressa, però nosaltres també captem, no? I mirem de donar-hi resposta. Per exemple, en el tema de l'habitatge... Una metodologia que seguim és la del housing first, no? Que és primer la casa i després comencem a posar millora a la resta, no? Doncs poder anar al metge, que potser fa anys que no hi van, a formar-se, aprendre l'idioma, treballar, saber gestionar econòmicament, no? Doncs els diners que tenen, fer una vida saludable. Vull dir, al final és un munt de coses que vivint al carrer és molt, molt complicat poder-ho fer, no? Un cop has creat aquest vincle, no?, i vas avançant amb la persona, doncs també acompanyar-la en el seu procés. No és la teva vida, és la seva vida, i per tant simplement el que fas és acompanyar-la i una mica en el camí, sabent que a vegades doncs, no és fàcil, hi ha retrocessos i ei, no passa res, endavant i ens tornem a aixecar, no?
També treballeu amb joves, no?,
sí.
En aquest cas, i com ho feu amb ells?
Sí, amb joves, clar, és depèn de l'edat, és un tarannà o un altre,
perquè
no?
Perquè teniu gent de totes les edats,
sí,
podríem dir.
Sí, sí, al final necessitats en de tothom, sí. No?, el col·lectiu que estem parlant. Concretament, doncs, amb els joves que treballem, doncs, vivien al carrer. I el que es va fer és una aliança amb Sant Joan de Déu Serveis Socials, amb Càritas i amb la Fundació Formació i Treball, perquè poguessin tenir, doncs, primer de tot habitatge, no?, com deia abans, però després també alfabetització, que puguin aprendre l'idioma ja que viuen aquí, no?, perquè la majoria eren de fora, doncs que puguin parlar castellà, català, després que puguin formar-se, doncs, no sé, a tenir el carnet de carretoner perquè volen treballar en un magatzem, o en hostaleria, doncs el carnet de manipulador d'aliments, el que sigui, no? I després, doncs, un cop tenen la situació regular, doncs els ajuda a buscar feina.
I també relacionat amb els joves, un altre dels projectes que teniu és Fent Carrera, que és precisament per aquest col·lectiu, que han estat tutelats. Com funciona aquest programa?
Mira, és just el que t'explicava, eh? O sigui, el Fent Carrera també va néixer el juliol del 2023, perquè el 2022 s'havia detectat que en el centre d'Iun Folra, que és per persones sense llar aquí a Badalona, ja no hi havia tant un perfil de gent gran com els últims anys, sinó que hi havia un perfil jove que el funcionament era diferent, no? Al final, doncs, bueno, tenien més empenta, volien doncs, més activitat i tal, però vivien al carrer i per tant no podien fer-ho sols. No? I va ser quan vam crear el Fent Carrera dins del programa d'inclusió Bisbe Carrera, que el programa d'inclusió Bisbe Carrera inclou tant el centre d'Iun Folra que comentava, com també Llars Carrera, que al final doncs, és doncs, una sèrie d'habitatges per persones que havien estat al carrer i que en aquests moments ja no ho estan.
Tota aquesta tasca que feu entenc que és bastant complicada, no és fàcil, no? I us trobeu amb dificultats a l'hora d'intentar ajudar les persones en situació vulnerable?
Sí, les dificultats una mica doncs, és el que comentava, no? Que a vegades doncs, no és fàcil, no és com voldríem, hi ha molts alts i baixos, moltes anades i vingudes, no? I a vegades doncs, has de tornar una mica al punt de partida, doncs bueno, és una mica la confiança en què la persona se'n pot sortir si té doncs, el suport que necessita. I després que hem vist tants casos de persones que ara que han tingut aquesta confiança se n'han sortit, que continuem treballant d'aquesta manera, no? Sí que és veritat que a nivell d'equip doncs hem de cuidar molt també la part psicològica emocional, doncs, perquè tot això no ens afecti tant, no? Perquè evidentment t'afecta, són persones, però sí que hem de prendre una mica de distància, perquè si et poses en el problema i et poses a plorar amb ells, doncs no avances, no? Llavors és veure una mica en perspectiva i en visió de que realment, no? I això creiem profundament, la persona se'n pot sortir.
La Fundació col·laboreu amb moltes altres entitats. De fet, recentment heu donat suport econòmic a 32 entitats. Com es trien aquests projectes?
Doncs són 32 entitats, en aquest cas, aquest any que hem signat aquest conveni, de Badalona, Santa Coloma, Sant Adrià, que jo mateixa he anat doncs, a cadascuna d'elles, m'han presentat el projecte, he anat a veure doncs, com treballen. En el cas de que anteriorment, en anys anteriors, haguessin tingut també doncs, conveni en presentant una memòria, no? Sobretot és la idea de nosaltres, com a Fundació Roca i Pi, no podem arribar a tot.
Vale.
Valorem moltíssim la seva feina, cadascuna d'elles, les que es dediquen a infància i adolescència, les que es dediquen a salut mental, les que es dediquen a persones amb diversitat funcional, les que es dediquen a temes de migració, o sigui, totes i cadascuna d'elles fan molt bona feina i, per tant, la nostra manera de reconèixer-ho és donant suport, no?, perquè puguin continuar, en part, no?, o també amb altres suports, no?, però que puguin continuar fent la tasca que fan, que des d'aquí les felicito perquè ho fan molt bé.
Com es pot col·laborar amb la Fundació des del voluntariat o altres formes?
Sí, una de les coses que ens agrada molt és el tema del voluntariat, no? Perquè al final sí que és un problema que hi ha doncs, a la ciutat, però al final és un problema de tots i entre tots podem sumar. Aleshores, una manera molt bonica és doncs, que una persona pugui oferir el seu temps, no? El temps és el més valuós, ja sigui, doncs mira, jo puc fer acompanyaments al metge, jo sé fer un taller de manualitats, a mi m'agrada molt ensenyar a fer teatre, doncs jo puc cuinar, jo puc jugar partits de futbol. Això els que volen ser doncs, més activament, no? Després hi ha altres maneres, doncs, com pot ser doncs, una aportació econòmica, un visum o el que sigui, no? També doncs, bueno, el fet de conèixer-nos i que es parli bé de la Fundació, al final doncs, potser aquella persona no pot, però pot fer que altres doncs, sí que puguin, no? Al final tots sumem amb la tasca de millorar la nostra ciutat.
I vosaltres com a Fundació com us financeu?
Doncs ja Vicent Roca i Pi va deixar doncs, un llegat no?, de patrimoni que amb els anys s'ha pogut anar gestionant. Llavors, amb aquest patrimoni, tots els diners que surten dels lloguers i tot això, doncs va destinat a part de cobrir, en aquests moments som 99 persones treballadores, no? Doncs a part d'això, doncs a tot el que és acció social. A la residència, per exemple, també hi ha 10 places que són bonificades de les 134, no? Vale. Doncs tant aquestes 10 places com també tot el que es fa des de l'acció social, per exemple, ja només amb convenis que comentàvem, aquest any s'han repartit 590.000 euros, que es diuen ràpid, no? Però és que a part de tot això tenim aliances, doncs, com dèiem, Càritas de Sant Joan de Déu, serveis socials, però també doncs, amb la Fundació Formació i Treball, amb llars compartides, amb la Fundació Espanin. Llavors aquí també doncs, hi posem diners, però també hi posem recursos humans, sobretot també doncs, maneres d'estar atents a les necessitats i de millorar-ho. No?
I quins objectius teniu de cara als propers anys?
Doncs un dels objectius és que canviarem la seu de la Fundació. Això donarà un impuls més gran també a l'acció social, ja que treballarem en un lloc diferenciat d'on és ara, on ara està la residència. Val? Hem adquirit la Casa Mir, que és molt coneguda a Badalona, perquè és de l'arquitecte modernista Joan Amigó. És una casa molt bonica, que estarà oberta a la ciutat, ja que tenim previst fer-hi un hub social, o sigui que estigui obert a les entitats, per tal que doncs, hi puguin treballar des d'allà, puguin fer reunions, perquè a vegades anem a entitats que, bueno, que tenen molts anys o que físicament no estan prou adequades per rebre doncs, certes reunions, no? Aleshores, bueno, doncs oferirem aquest espai i també doncs, es faran xerrades a través del cicle de conferències que fem també mensualment. Aquest és un dels objectius.
I ja per anar acabant, teniu algun projecte nou de cara als propers anys o en el futur?
Sí, tenim així un projecte, bueno, el projecte Llars Mirall, que és el tema d'habitatges, estem creixent molt. Aleshores, tenim ara mateix uns quants pisos que estan reformant-se i l'objectiu és 25 pisos, o sigui que amb això és un projecte nou perquè no fa molt, no? I en canvi hem crescut molt ràpid. Després també que el que és a la residència estem treballant per transformar-la en unitats de convivència, de manera que es puguin oferir espais més familiars. A més de que podrem ampliar places, pues, reduirem la llista d'espera, que és bastant llarga, no? I després, bueno, un possible projecte, aquest estem en diàleg, no? És amb l'Ajuntament de Badalona, que estem començant a reflexionar i a veure possibilitats, també amb Càritas i Sant Joan de Déu Serveis Socials, doncs per poder facilitar habitatge temporal a persones sense llar, com a pas, no definitiu, sinó com a pas, a un habitatge digne. No? De fet, és un tema que ens preocupa molt, tant a les entitats com també al mateix Ajuntament de Badalona. I, bueno, és això, per aquest motiu doncs, ja estem parlant, però bueno, no vull avançar res, però ja que l'altre dia l'alcalde ho va comentar, doncs...
Clar, són petits avanços, sí. No?, que pots dir.
Sí.
Molt bé, doncs. Doncs Mar Alsamora, cap d'Acció Social de Roca i Pi, un plaer haver-te tingut aquí connectats amb nosaltres.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Avui arrenquen les festes de Sant Pere i Sant Pau que ompliran el Prat amb la cultura popular fins diumenge. De moment, aquesta tarda a les 6, al Centre Cívic, Palmira Domènech farà una coca comunitària i mitja hora més tard hi haurà un taller de sardanes. Tot això a la plaça del Cementiri Vell. L'altre epicentre de la jornada serà amb una tabalada d'anunci a càrrec de les entitats de foc i els assajos oberts que faran castells a plaça, a la plaça de la Vila, Vall de Diables a la de l'Església i Vall de Gitanes a la de Xavier Ruiz. Aquest és el tret de sortida de la festa primigènia del Prat, que des de 2018 s'ha recuperat i consolidat. Per conèixer la seva història marxem al Prat Ràdio, on tenim a punt Luis Rodríguez Alonso. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Carme. Doncs sí, i per conèixer l'origen dels dos copatrons del Prat, Sant Pere i Sant Pau, en parlem de tot plegat amb un altre Pau, de fet, amb el Pau Rodríguez, l'historiador pretenc. Què tal? Bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda.
Explica'ns, quin és l'origen d'això, dels dos copatrons? Recordem que tenim quatre aquí al Prat de Llobregat.
Al Prat hem de trobar l'origen al segle X, i és curiós perquè quan en la formació del Prat no neix d'un bolet, el Prat, sinó que depèn de dues viles mares, de Sant Boi i de l'Hospitalet, i depenien de dues parròquies, de Sant Baldiri i de Santa Eulàlia de Provençana. Al Delta es van començar a formar petites ermites, petites esglésies, i teníem Santa Maria de Bellvitge, que encara la trobem, a Bellvitge, i a la banda, diguem-ne, de Sant Boi, tocant al que ara és avui el Prat, hi havia una ermita que encara és desconeguda i queda per estudiar, que era l'ermita de Sant Pau. Aquesta ermita, com diem, no sabem encara on està, molta gent diu que està a l'aparcament de Tradisa, i a mesura que els segles van passant i que es va formant el que avui és el Prat, l'any 1544 es forma la parròquia de Sant Pere i Sant Pau, en honor precisament a aquesta petita ermita que data del segle XIII. I aquí és on trobem la primera menció dels patrons, diguem-ne, originaris o oficials del Prat, Sant Pere i Sant Pau.
A partir d'aquí, suposa que es crea, no?, aquesta festa al voltant dels dos copatrons. Com era aquesta festa i quines, no sé, quines característiques sabem que tenia?
Sí, les festes aleshores eren molt litúrgiques, és a dir, ja depenien d'un patró cristià, i hi havia un acte molt litúrgic, és a dir, una missa, una celebració, i al final es feien uns goigs, uns cants en honor a aquests sants. El fet que fos Sant Pere i Sant Pau, el dia de Sant Pere i Sant Pau és el dia 29 de juny, i aquest fet provoca que un poble agrícola com el Prat, i sobretot de cultiu de cereal, feia que en aquelles dates la feina era altíssima. El tema de collita i de batuda feia que els pagesos no podien estar collint i alhora arrasant. I aquest fet va provocar que, poc després de la proclamació de la independència del Prat, és a dir, de la parròquia Sant Pere i Sant Pau, van néixer l'altar de Sant Cosme i Sant Damià, que són els sants metges, que precisament es feien per aquest motiu, perquè el Prat era un lloc de malúries en quant a paludisme i altres malalties en un territori com era el Prat. I en aquest sentit, els pagesos, o diguem-ne, els pratencs i pratenques, van
començar, no?, a abandonar una miqueta la primera festa, no?,
aquesta
festa primigenia.
Sí, i una mica tenien la predilecció cap als altres sants, que eren els copatrons. Clar, això va haver-hi al final la festa d'estiu, que era la Sant Pere i Sant Pau, i la festa, diguem-ne, ja de més tardor o de final d'estiu, que era la de Sant Cosme i Sant Damià. Al segle XIX, mitjans del segle XIX, aquesta festa, l'última festa, la de Sant Cosme i Sant Damià, va acabar sent l'oficial.
És la que s'acaba imposant. Exacte. I per tant ja es deixa de celebrar la festa dels dos copatrons originals, no? Aquesta festa primigènia. De fet, així mateix ho relatava el pare Andreu de Palma, no? En aquesta desaparició. Tanmateix, amb els anys, sí que hi ha hagut intents, no?, de recuperar aquesta festa primigènia. De fet, bueno, tenim constància, perquè de fet nosaltres també com a mitjà vam cobrir-ho el 2014 i el 2015, aquesta festa que es deia de la sega i el batre, no?, que volia de reivindicar també aquest origen agrícola del Prat de Llobregat, no?
Sí, sí, exacte. Fins i tot durant la dictadura, els anys 63 i 64, es va intentar recuperar aquesta primera festa, festa de Sant Pere i Sant Pau, i es va intentar combinar les dues, però clar, era tan car, i també hi havia la feina agrícola, al final es va acabar deixant. I és això, al final veiem com una festa, diguem-ne, que podria ser més solemne, més litúrgica, acaba relegant-se al fet pràctic, que és treballar, i que al final es va convertir en la festa oficial, la de Sant Cosme i Sant Damià.
Tanmateix, això que dèiem, 2014 a 2015 es fa aquesta festa del Segre del Batre. No sé si ens podries explicar també una miqueta, bueno, com va ser aquesta festa també, o, bueno, una miqueta això, era reivindicar suposo que els orígens agrícoles.
Sí, les festes tradicionalment depenien molt de l'església, és a dir, del sentit més litúrgic o més oficialista.
Sí.
Però a partir del segle XIX les festes es privatitzen, en el sentit de que deixen de ser un acte públic o un acte de carrer a començar a tancar-se en locals, en actes concrets o en associacions. Trobem el Centre Artassà feia la seva festa, feia balls, feia obres de teatre, feia certaments literaris, i tot al final es acaba concentrant en el que avui coneixem com una festa major. Què es feia aleshores? Doncs es podia fer des d'esport, existien els cossos de cavalls, que eren carreres de cavalls, els famosos balls, als anys 20 comencem a trobar els gegants, a principis del segle XX trobem les sardanes. Al final, tot el que avui coneixem com folklore català, el plat no arriba fins al segle XIX. I és una cosa curiosa perquè a vegades tenim aquesta idea mítica del folklore i al final les festes es van transformant, es van reconvertint, fins a dia d'avui que hem recuperat la festa de Sant Pere i Sant Pau. I precisament el folklore juga un paper important.
Clar, la primera experiència de fer de Sant Pere i Sant Pau, d'aquesta festa primigènia, aquesta recuperació va ser, de fet, per part de la parròquia també, amb algunes entitats de cultura popular el 2018, de fet van participar una nodrida representació d'entitats, no?, de gegants, de castells, fins i tot també d'entitats de foc, que van participar, no sé si recordes com va ser aquella festa. En qualsevol cas, des d'aleshores, que és el 2018, fins avui, que és el 2025, podrem dir que s'ha recuperat ja la festa de Sant Pere i Sant Pau?
Jo diria que sí, com a mínim la gent ja coneix que hi ha uns altres patrons més enllà de Sant Cosme i Sant Damià, que a vegades tenim la idea de la festa major però no sabem qui és el patró darrere d'aquesta festa major. I el fet de conèixer que tenim quatre patrons, que no és una cosa, diguem-ne, habitual en altres pobles, dona a pensar per què hi havia aquests patrons, perquè primer són uns, després són uns altres, precisament fent un incís tirant cap enrere. Sant Cosme i Sant Damià no els van proposar gent del Prat originalment, sinó que van ser els immigrants occitans que van crear una confraria paral·lela a la parròquia de Sant Pere i Sant Pau. Estava l'altar de Sant Pere i Sant Pau, de Sant Jaume, d'altres sants, però van arribar un grup d'immigrants que, entorn d'una comunitat que van formar, van decidir que no, que el seu sant patró podria ser un altre. I és curiós com les diferents onades migratòries aporten la seva cultura, la seva tradició, i al final acaba sent història del Prat.
I de fet ara mateix, doncs això, tenim les dues festes, hem tornat una mica a l'origen, podríem dir, fins i tot, i per tant, no sé, es preveu que es consolidin i que continuïn les dues ben vives en aquest sentit.
Home, jo espero que sí, tot el que sigui reivindicar com érem abans i cap a on anem, crec que és de valor.
Clar, com veus l'evolució que comentaves abans, no?, que les festes abans, les festes majors, no?, eren una cosa més litúrgica, ara ja pràcticament ningú no entén una festa major sense la cultura popular, de fet.
Exacte, sí, al final a dia d'avui el que entenem per festa major, a part de, diguem-ne, la festa de l'oci, trobem una forma de fer molt corporativa, molt que l'Ajuntament hi forma part, és una cosa molt pública, molt institucional, al final, amb uns tempos i unes agendes molt marcades, i les associacions i la societat civil formen part. Abans, fins i tot, anar vestit d'una manera o d'una altra ja determinava el teu estatus social, com participaves en una festa, com participaves en l'altra, en la processó, a quina part anaves de la filera. Al final, és això, cada dinàmica cultural i social evoluciona i les festes al seu costat.
I el bo litúrgic, com creus que evoluciona amb el temps en aquest sentit, també?
Home, al final la litúrgia és un tema molt interessant perquè no deixa de ser un símbol del que podria ser un marc mental, que és la fe o la religió. I és cert que els pretencs i les pretenques abans, vull dir, segles abans, creien en una figura que era Déu i tenien un marc mental religiós, però no deixaven de tenir un sentit pràctic, en el sentit d'això, que si era igual canviar de festa i de patró, perquè al final del que menjaven era de la collita, no de resar. I en aquest sentit la religió juga un paper molt important, però a poc a poc es va veient, això ja és un marc més d'història universal, de com la idea de matar Déu, que era la idea de Nietzsche, al final va prenent forma, i els pretencs i pretenques del segle XIX i segle XX comencen a veure la modernitat i les formes modernes de política i de societat en construir coses diferents, festes diferents en aquest cas, partits polítics, la premsa. Al final és tot un procés cap a la modernitat, que es diu en historiografia, i naixem al segle XXI, on aquestes coses ja han canviat, almenys en Occident.
Avui comencen de fet ja la festa de Sant Pere i Sant Pau. Són en total, doncs això, fins diumenge, doncs un total de 4 dies, podríem dir, bàsicament, d'activitats. eren així abans? És a dir, eren també tants dies aquestes festes? O què en sabem al respecte d'això? I també, si podem fer la comparativa amb la festa major de, més nostrada, entre cometes, que és la més xamosa i més grana, parafrasejant també a la Sardana del Prat. Com és això?
Sí, això també depèn de l'agenda, com dèiem abans. L'agenda marca molt els tempos. Abans només depenia d'un factor de litúrgic, és a dir, es feia la missa, es feia una processó i els goig, és a dir, cants cap al patró, i sí que es feia a la plaça els famosos balls, i, però poca història més, almenys els primers segles. I després, quan la cultura, diguem-ne, els esports, les festes, prenen més pes, sí que es comença a eixamplar aquests dies, i ja comença a ser una jornada festiva, és a dir, et tires tot el dia al poble, perquè clar, abans no és que baixessis al carrer i ja tenies la festa, sinó que havies de venir de la Masia i passar tot el dia al poble per celebrar aquesta festa. I a poc a poc, això passa al Prat, però va passar a tota Catalunya, les festes es van començar a institucionalitzar i a fer un marc, això, d'agenda.
És una miqueta el que hem vist, no? Amb la recuperació, que va començar amb un sol dia i una experiència d'una tarda, una mica de cercavila, la portada, no?, dels sants, dels dos copatrons pel carrer, però que ara ja, doncs això, ja tenim fins a 5 dies, o pràcticament 4-5 dies de festa, de disbauxa, i hi ha moltes mostres de cultura popular i altres activitats també al voltant.
Això passa també amb Nadal, per exemple, és a dir, tenim festes que són originalment paganes o cristianes, que tenim el dia de Sant Esteve, que al final és un allargament del que és el Nadal. Al final es forma un procés que és el Nadal.
Molt bé, doncs hem parlat amb Pau Rodríguez, historiador del Prat, doncs per conèixer això, l'origen de Sempre Sant Pau, que com dèiem, són unes festes que avui comencen ja i que fins diumenge s'ompliran al Prat doncs, a diversos actes de cultura popular. Gràcies per atendre'ns avui al Connectats i bona tarda.
Moltes gràcies.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Hola, sóc la Olga Santoro i la meva cançó que ara em ve al cap és Don't Speak, del grup No Doubt, i em recorda molt aquesta cançó la meva adolescència. Gràcies. Don't tell me 'cause it hurts. Don't know.
ball una esposa vermella quan descobreix el teu art. I ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam néixer per ser connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Com el sol del matí. Del braçol on diu ser feliç, anhelant del meu nom el meu alè, aniràs tan perdut, somiaràs amb mi, somicant com fa el cercant el teu cos, estremint la por. Vull sentir, vull plorar dolçament amb tu. No somis en mi, deixa'm ser real al teu costat. Temps mal ferit dels qui mai no han estimat. No vull ser un vaixell engolit per la mar, suplicar la claror dels teus ulls, un recull d'elements del paradís per cercant el teu cos, estremint la por. Vull sentir, vull plorar dolçament amb tu. No somis en mi, deixa'm ser real al teu costat. Thank you. temps malferit des qui mai no hem estimat. No vull ser un vaixell engolit per la mar, suplicant la claror dels teus ulls, un recull d'elements del paradís per tu. Deixa'm ser la veu del teu cor ferit, encercant el teu cos, estremint la por. Vull sentir, vull ploure.
Connectats amb Carme Reverte.
Se me hicieron las tres. Algo se rompió cuando te volví a ver. No pudimos evitarlo y te besé. Y ese beso nos llevó el descontrol. Éramos como la luna y el sol, escondiéndonos del otro. Pero este amor ya quedó roto. Y ahora mira, mira, mírame. Somos dos locos buscando un porqué. Mira, mira, gírate. Estás a mi lado sentado, pero no me ves. Ahora mira.
Xoroa és el nom artístic de Paula González, una de les veus urbanes del panorama musical santcugatenc que hi romp amb força. Des de ben petita es va interessar per la dansa, però la seva formació artística l'ha completat amb el cant i la interpretació. Avui la descobrim al Connectats. Benvinguda, Paula.
Moltíssimes gràcies per convidar-me.
Com estàs?
Molt bé, molt bé, molt contenta d'estar aquí. Tu què tal?
Jo, mira, escoltant a Xoroa. Xoroa, que qui és Xoroa?
Xoroa, bueno, jo crec que Xoroa va néixer amb mi una mica, de sempre ho he portat dins, l'art sempre m'ha acompanyat. El meu tiet era actor, llavors ja des de ben petita com he viscut l'experiència dels teatres i l'art des de prop. I sí que és veritat que sempre m'ha agradat molt, molt, molt cantar, però Xoroa va néixer fa potser 2 anys, que és quan vaig començar a treure música de manera independent i tal, i tinc la sort que tinc molts amics que m'acompanyen de sempre, que també fan música i m'han ensenyat i m'han guiat una mica en el camí, que és una mica complicat també.
Dius que des de petita hi ha el tema de l'artisteo, no? va amb tu, el tema de la música, la dansa, com explicàvem, però tu ets molt jove i fa 2 anys. Llavors, Xoroa, què neix? Amb 18 anys? Amb la majoria d'edat?
Sí, més o menys, una mica més tard potser, de fet, o sigui, la idea va sorgir una mica abans, però jo no tenia molt clar potser el meu nom artístic i després el vaig acabar com de definir. I sí, va néixer fa 2 anys o així, quan vaig descobrir el món del que són les bases musicals i del que són els productors i tal. Perquè jo quan vaig començar a composar, composava amb la guitarra i feia les meves coses de manera més acústica. I Xoroa va néixer més amb l'urbà, amb el que són els productors, amb bases més complexes i amb diferents estils.
I d'on sorgeix el nom?
Pues és una història molt maca.
Sí. A
mi el mar és una cosa que m'inspira molt i des de molt petita estiuejo a un poble de la Costa Brava que es diu Llafranc, que és un poble preciós. I el meu avi tenia una barca que es deia Xoroa, de fet n'ha tingut diverses, i Xoroa és un... Es diu, bueno, la barca es deia així, i es deia així perquè és un parc natural de Cuba i l'àvia de la meva àvia era cubana, llavors és com una mica molt de les arrels i d'on venim nosaltres, no sé, va néixer així. I em sembla un nom com molt poètic que representa molt el que a mi m'inspira, que és el mar, pel fet de que era una barca, i és com del meu poble, del meu lloc i de les meves arrels. Sí.
El que fas ho defineixes com a música urbana?
Sí, la veritat és que no em considero una artista molt definida encara. Crec que al portar poc temps en la indústria, doncs encara estic fent proves i m'estic descobrint, i al final no vull tancar-me res perquè hi ha moltes coses que no he provat i que em poden sorprendre. Llavors ara mateix estic movent-me molt per l'urbà, faig, ara potser he fet molts temes així del gènere afro, R&B i tal, però sí que estic provant coses com el sexy drill, que són coses que potser surten una mica del que jo acostumo a fer o del que seria més adient, entre cometes, per la meva veu. Però sí, em vull descobrir, vull provar coses i saber on em sento més còmoda i què és el que m'agrada més fer.
Anem a la teva formació. Deies, de petita, amb la guitarra ja feies, no?
Sí, bueno, amb la guitarra i el piano, l'únic que vaig aprendre de manera autodidacta i... Sí. Vull dir, no el toco perfectament bé. Sí que tinc amigues que han fet classes i de més i m'han ajudat, però jo no els domino, per dir-ho així. Però bueno, feia el que podia amb els quatre acords que sabia fer, jo vaig començar i a tirar milles, sí, sí.
I després has intentat fer una formació més reglada per intentar avançar amb els instruments o no?
M'hauria agradat molt, però sí que és veritat que estava, o sigui, la dansa m'ha seguit acompanyant sempre també, m'agradava molt. I, per exemple, piano sí que vaig aprendre una mica més sèriament, perquè quan vaig començar el curs d'arts escèniques d'interpretació, una de les assignatures que fèiem era piano, i em vaig treure un títol i tot. Però no els he seguit com a nivell de classes i sèriament. Però bueno, ara també estic estudiant producció musical, estic fent una diplomatura per poder tenir nocions de la producció i quan vaig a un estudi i parlo amb un productor, doncs saber què demanar-li o què és el que em crida o més o menys entendre-ho més.
Sí, per saber-te moure't per l'ambient, no? Pel sector?
Sí, exacte, i també perquè molts cops t'inspires a qualsevol hora i clar... Pots buscar bases de YouTube, però sempre hi ha alguna cosa que et falla o que no acaba de sonar com a tu t'agradaria. Llavors penso que potser tenint algunes nocions em puc fer jo algunes maquetes, poder-me gravar jo a casa quan em ve la inspiració i després portar el projecte a un estudi amb un productor que en sàpiga bé i de veritat i dir-li, mira, aquesta és la maqueta, és com la idea de com vull que soni i que ho acabi de fer sonar bé i tot encaixat al seu lloc.
Ara mateix què tens fet? Què pots presentar al públic?
Bueno, ara mateix al meu Spotify hi ha algunes cançons ja fora, em sembla que en tinc 6, algunes són col·laboracions amb amics i amb artistazos també, però ara en principi començarà l'ho fora ara, perquè aquest any he treballat molt, tinc molts temes que han de sortir encara i que no han vist la llum, però espero que d'aquí a poc puguin sortir i estic molt emocionada, la veritat. Crec que és algo guai que em comença a representar molt i que m'estic començant a definir i m'agrada el que veig.
I tu fas tu tot?
No. O sigui, crec que un artista s'ho faci tot és possible, però són moltíssimes hores de feina i és moltíssima dedicació i moltíssim coneixement, perquè és molt difícil aquest món. I jo, la veritat, estic molt contenta de que m'acompanyin els meus amics i de tenir amics que en saben tant, perquè realment m'ajuden molt. Treballo amb diferents productors, amb l'últim amb el que més he treballat es diu Charlie MDC, que és un noi boníssim de Sabadell. O sigui que... No sé, tinc molta sort d'haver-me'l trobat perquè la veritat m'està ensenyant molt i aconsegueix el soc realment que jo vull. I no sé, ens entenem molt bé a l'estudi, la veritat.
Mm. Has fet concerts?
Sí, sí, sí.
O sigui que tu l'adrenalina del directe ja l'has provada.
Sí, 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 sí.
I què tal?
Molt bé. Sempre hi ha molts nervis. A mi m'agrada molt perquè... Els nervis és un sentiment que molts cops et fa com jugar males passades, però jo el disfruto molt perquè... No ho sé, és com realment de ser conscient del que estàs fent, saps? I de saber que estàs avançant. Llavors, no sé, és heavy, xoca i, òbviament, existeix com la tremolor, saps, de quan surts. Però és molt guai, a mi em passa molt que a l'escenari em creixo i és algo que m'agradaria com portar a la vida en general, saps? O sigui, com el meu dia a dia. Perquè l'escenari és com tot superguai i tot, molts estímuls de cop i molt guai, la veritat.
De fet, un dels concerts l'has fet a la Sala Apolo de Barcelona, que sí. És una sala mítica, no?
Sí, 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 molt heavy. Va ser fa un mes i va ser gràcies a l'escola on estudio producció ara. Em van donar l'oportunitat i va ser molt guai. Vaig cantar 3 cançons i es va viure impressionant, la veritat. Sí, sí. No sé.
I a Madrid l'experiència va ser similar?
A Madrid encara era més bèstia, perquè és com a Barcelona la sala era molt més com important, per dir-ho així, potser, o més gran o més coneguda que la de Madrid, però sí que és veritat que al final, de cop que et cridin d'una altra ciutat per anar a cantar allà, és com, mai m'ho hagués imaginat, vull dir, fa 2 anys mai hagués dit que jo estaria aquí cantant a Madrid, saps? O sigui que va ser molt guai i la gent d'allà em va acollir molt bé i no sé, va ser molt maco, sí, sí.
Abans o després que a Barcelona va ser el
després,
concert?
Després, va ser després de Barcelona. Arrel del concert de Barcelona, una noia que estava allà i portava els concerts de Madrid m'ho va proposar.
Uh-huh. Quins altres concerts has fet?
He fet altres concerts a altres sales de Barcelona, per exemple a la Jamboree, a la Nau, a la Sala Vol. Sí que és veritat que l'any passat, per exemple, vaig estar cantant a la Santa Market, aquest any també hi seré. L'únic que, més a nivell de versions i cançons que ja no són meves, però sí, sí. I no sé, alguns festivals com a Rubí i a Polinyà, que organitzats per l'Espai Jove, molt guai. Sí,
I
sí.
Escolta, i la teva ciutat, que és Sant Cugat, que a més ara just comença Festa Major?
La veritat és que ho porto pensant molt de temps i aquest any he estat com segura de que m'agradaria mirar-ho potser de cara a l'any que ve, de poder fer alguna cosa, l'únic que encara potser no tinc els contactes i no sé ben bé amb qui parlar, però m'informaré perquè m'agradaria molt, o sigui, seria molt guai.
Quins plans de futur tens ara mateix?
Els meus plans de futur, bueno, o sigui, clar, et podria dir moltíssimes coses. La meva idea és viure de la música, o sigui, per mi no hi ha una altra opció, vull dir, estic estudiant per dedicar-me a això i les hores que no estudio i no treballo estic treballant a l'estudi en les meves cançons, que òbviament pues, això ningú m'ho paga, però és el que vull fer, saps? Així que els meus plans de futur són pues, arribar on em porti, però seguir amb això.
I les teves cançons de què parlen?
La majoria d'amor i desamor, la veritat. Em costa menys escriure de desamor, no sé, no em preguntis per què, no ho sé, és com que em surt més fàcil, però la majoria d'això, sí, sí.
Hi ha algun tema que estiguis preparant, que estiguis en el qual estiguis treballant ara?
Ara estic treballant en dos temes que sortiran pròximament, que es titulen Un calor mío i A la deriva, i també són... Un és d'amor i l'altre de desamor, però el de desamor és com d'una forma maca, saps? De quan ho recordes amb carinyo, per dir-ho així.
I com es presenta l'estiu?
Es presenta mogudet, la veritat, amb molta feina i amb ganes de treballar amb molta gent nova amb les que hem contactat.
Doncs algun concert, algun bolo, alguna actuació que tinguis prevista aquest estiu?
Ara mateix, com a Soroa potser no, però com a Paula així més estaré cantant a la Santa Market al juliol i a l'agost. Així
molt
que
bé.
Ens podem veure allà.
Doncs si us hi acosteu trobareu a la Paula González, aquesta santcugatenca que vol doncs, fer carrera en el món de la música, de moment la urbana, ja veurem si això evoluciona cap altres gèneres. Paula, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Connectats.
A vosaltres, moltes gràcies.
Que vagi molt bé. I ens acomiadem precisament amb la veu d'aquesta santcugatenca. Gràcies a tots. Demà més tancarem una nova setmana. Serà quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Adéu-siau. Quiero saber por qué yo no estaba bien si lo único que quise fue curarte y lo único que logré fue acostumbrarme a andar con zapatos de cristal. No tuve tiempo de pensar al verte pasar, me giré hacia el otro lado para ignorar ese rostro que un día me dijo que valía y que me cortó las alas al volar. Y aló, y aló, y aló, y aló, llama al teléfono, aló.